Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'Aeroclub de Sabadell ha protagonitzat avui el primer vol amb aeronau elèctrica de tot l'estat espanyol. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'un avió de dues places destinat a la formació de pilots. Pere Joan Nogueroles, president de l'Aeroclub, assegura que aquest és el primer pas d'una nova etapa.
Hem presentat avui el primer avió elèctric, però des de l'Aeroclub ja estem treballant amb l'adquisició d'altres avions per una renovació de flota. Això vol dir un esforç molt important d'una associació com és l'Aeroclub, sense ànim de lucre. Per tant, gràcies als seus socis que estan mantenint i puguem mantenir aquest tipus d'aviació, però apostem, com vam apostar el seu dia l'any 2005, vam fer una compra dels avions que portàvem en Garmin 1000, que era ja amb tecnologia, abandonàvem els rellotgets i passàvem a pantalles digitals. Creiem que ara és el moment de ser pioners i adaptar-nos ja amb els avions elèctrics.
Ara mateix l'Aeroclub té una flota de 42 avions i l'objectiu és renovar-los tots en un termini de 5 anys.
Els boscos de la comarca ja compten amb una vintena de càmeres de vigilància com a suport durant la campanya de prevenció d'incendis.
Els dispositius que es preveu ampliar al llarg de l'estiu estan situats en les zones amb més risc d'incendi. S'han presentat avui coincidint amb la signatura del conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'ADF, valorat en 10.000 euros. Aquesta xifra suposa un increment de 4.000 euros respecte a campanyes anteriors.
I en esports, més de la meitat d'equips de la Lliga del Sabadell mantenen el seu entrenador.
La banqueta arlequinada és una de les poques que encara no té inquilí per a la pròxima campanya. Pedro Munitis té una oferta de renovació sobre la taula, però res està decidit encara.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem complicacions a l'AP7, 7 quilòmetres de cues a Barberà en sentit sud i 3 quilòmetres a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i aturades a la ronda de dalt entre Sarrià i Sant Gervasi també en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 27 graus a Sabadell, 2 graus menys que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores encara mantindrem el temps amb certa inestabilitat i és que es podran repetir alguns ruixats no massa actius i que afectaran sobretot cap a la zona del prelitoral i també cap a la cara més nord del Pirineu. En qualsevol cas seran de caràcter local. Cap a la resta del país hi haurà clarianes, també algunes estones de núvol i el que sigui que avui tindrem és aquest ambient tendint a ser més fresc i és que la temperatura màxima no pujarà tant com aquests últims dies i a molt estirar avui s'esperen màximes de 33 i 34 graus. La més alta en punts del Pla de Lleida o bé cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Cal destacar que de demà ja la temperatura ha de ser més alta, tant a primera hora del matí com també de cara al migdia, i també s'esperen alguns ruixats, sobretot centrats cap a la meitat oest del país, tot i que a la revetlla de Sant Joan s'espera que a bona part del territori no hi hagi precipitació, excepte a punts del Pirineu i del Prepirineu Occidental, on aquí sí que podrien haver-hi encara alguns ruixats. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El primer vol d'un avió elèctric a Espanya s'ha fet a Sabadell. Es tracta d'una aeronau 100% elèctrica, sostenible i silenciosa de l'Euroclub Barcelona-Sabadell, que ja s'ha enlairat des de l'aeroport de Ciutat. L'objectiu és abandonar els combustibles fòssils i encaminar-se cap a les energies renovables. De fet, ara l'Euroclub de Sabadell té 42 aeronaus i preveu renovar tota la flota cap a aquest tipus de vehicles elèctrics en 5 anys.
L'aeronau pionera està destinada a la formació de pilots i es tracta d'una biplaça. Avui, un dels seients anava ocupat per l'alcaldessa Marta Ferrés, que ha fet algunes observacions a l'experiència tot just baixar-ne.
Ha sigut interessant dues coses. No? Primera, l'estabilitat a dalt, que no es belluga gens, és supersegur, superestable. Dos, el soroll, no se sent res, sentíem l'helicòpter que anava al costat gravant, però l'avió no se sentia gens de soroll, també perfecte. I després l'altra cosa és que no ha gastat gens d'energia en aquest vol que hem fet.
Pere Joan Nogueroles, president de l'Aeroclub, s'ha mostrat satisfet per l'arrencada i diu que ara comença una nova etapa.
És un avió de nova generació, avions amb materials nous, per tant, jo crec que és realment l'inici d'una nova etapa en l'aviació general i en la formació de pilots. El futur dels pilots es formaran amb avions elèctrics i aquí a l'Aeroclub Barcelona-Sabadell fem aquest primer pas pioner de portar el primer avió elèctric perquè la gent es pugui començar a formar i pugui començar a formar-se en el que serà el futur. I no ha estat fàcil, veieu que hi ha una gran evolució, per tant, aquests avions evolucionaran en un futur.
Les següents passes seran les quatre places, més autonomia de vol i llocs per recarregar-los. Sobre el hub aeronàutic, l'alcaldessa espera donar bones notícies després de l'estiu. Pel que fa al relleu al capdavant de l'aeroport, Ferrés agraï la feina del director sortint, José Andrés Domínguez, i confia que el nou Carlos Gallardo continuï la feina feta.
L'Ajuntament de Sabadell instal·larà 63 parquímetres nous que funcionen sense necessitat de deixar el tiquet al parabrises del vehicle. L'objectiu és renovar els que han quedat obsolets i facilitar l'aplicació de tarifes en funció de les emissions dels vehicles, un fet que ara només era possible a l'aplicació al pàrquing.
Costaran gairebé 600.000 euros i estan finançats pels fons Next Generation. El tinent d'alcaldessa i regidor de Transició Energètica i Mobilitat, Jesús Rodríguez, diu que volien modernitzar el dia a dia de l'usuari.
La voluntat de la regidoria és modernitzar el que és la vida dintre de la ciutat a través de l'evolució d'aquests parquímetres i la seva relació amb els usuaris. A partir d'ara, els usuaris no necessitaran el tiquet que estem acostumats, sinó que serà la introducció de la matrícula, es posarà dintre d'un software i aquest software que ha de controlar el parquímetre ja tindrà tota la informació.
L'inspector del servei ho podrà verificar introduint la matrícula al seu aparell de control. L'usuari podrà recuperar el temps del tiquet no utilitzat en un moneder virtual associat a la matrícula del seu vehicle. A més, els aparells podran generar vals de descompte en format codi QR o de barres. Els parquímetres funcionaran amb energia solar i disposaran de pantalla TFT interactiva i lectors de diferents codis.
Estem treballant perquè l'empresa que gestiona el servei de zones blaves, que és l'empresa municipal Vimusa, pugui evolucionar tecnològicament cap a un futur en el qual els usuaris puguin tenir descomptes també vinculats a altres serveis dintre de la ciutat. O sigui, tot plegat, un conjunt de mesures que va molt definida cap a l'evolució de la ciutat cap a les noves tecnologies i un control més fàcil per part dels usuaris.
Els usuaris podran pagar amb monedes, targetes bancàries o targetes sense contacte que no estiguin associades a bancs, com ara targetes de prepagament pròpies de l'Ajuntament o de Vimusa. Les màquines estaran preparades per donar servei a qualsevol zona de regulació de l'estacionament alhora, sigui blava o possibles ordenacions futures de zona verda, taronja, vermella o el que sigui. Actualment, la ciutat disposa de 1.400 places d'aparcament i 61 parquímetres que ara renovaran i, a més, se n'afegiran dos més per reposició en cas d'accident o vandalisme.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'ADF han firmat un conveni per la prevenció d'incendis a la comarca, enfocat sobretot a aquesta temporada d'estiu. Gràcies a aquest conveni s'han pogut instal·lar 20 càmeres de vigilància als boscos de la comarca.
Aquestes càmeres serviran per supervisar les zones de més risc d'incendis de vegetació de la zona. El conveni té un pressupost de 10.000 euros, uns 4.000 més que en altres anys. Actualment ja s'han instal·lat 20 càmeres, però la intenció és col·locar-ne més a altres indrets de la comarca. Marta Roquer, vicepresidenta de l'ADF i alcaldessa de Rellinars.
Actualment ja disposa de 20 càmeres i està previst poder-ne estendre a diversos municipis més. Estem estudiant ubicacions a Montcada, Rellinars i Castellbisbal, donant així una cobertura més àmplia del territori i poder optimitzar així els recursos destinats als serveis.
I és que des de l'ADF i el Consell Comarcal no volen escatimar recursos davant el risc d'incendis d'aquest estiu. Ignasi Jiménez, president del Consell, ja ha alertat que aquest estiu és crític pels boscos de la comarca.
Durant els últims 10 anys, només s'han cremat 70 hectàrees al Vallès Occidental. Fixeu-vos, abans ho comentaven, el 90% dels casos d'incendi són per causa humana i només el 10% de les causes d'incendi són per causes naturals. La previsió aquest any, ja us podem dir, és que si ens movem en aquestes xifres això serà un èxit absolut, perquè les previsions, i hem de començar a explicar-ho també al conjunt de la població, és que hi ha el risc d'un gran incendi forestal també a la nostra comarca.
Per tal d'evitar un gran incendi a la comarca, des del Consell Comarcal ja han avisat que no els tremolarà el pols per aplicar mesures restrictives en els parcs naturals del Vallès.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Nova reunió entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, l'Ajuntament de Sabadell i els veïns dels 170 pisos dels Marinals en mal estat que l'informe del COAC va decidir no tirar a terra. A parer dels propietaris, les condicions continuen sent les mateixes, però l'agència ofereix ara transferir els diners al consistori directament i que aquest els doni als veïns.
El portaveu de l'Associació de Vecinos Afectados por la Vivienda de Marinals, Jaume García Arija, creu que l'objectiu és que no hagin d'afegir-hi diners.
Hem arribat a pactar en un moment donat és que aquesta part dels veïns que haurien de posar de la seva butxaca com a part de la rehabilitació també, diguéssim que s'arribés a cobrir, diguéssim, en les partides de diners per rehabilitacions d'aspectes o coses, tenint en compte que nosaltres no consideréssim tan oportunes o tan necessàries i poder-les invertir i posar en coses sí que nosaltres sí que creiem molt més urgents, importants, i així els veïns no haver de deixar no pagar ni un cèntim.
Amb el primer acord, una part de l'aportació de gairebé 6 milions d'euros de la Generalitat de Catalunya es vehiculava a través de subvencions, és a dir, que els veïns han de fer primer la despesa i després, en tot cas, opten a que se'ls retorni un percentatge de la inversió. García Arija tem que apareguin sorpreses quan s'iniciïn els treballs. Ara l'acord s'haurà d'aprovar a l'Assemblea dels Veïns la primera setmana de juliol.
Maite Fons, directora de Serveis Territorials, ha fet balanç del curs 2021-2022 marcat per les restriccions de la pandèmia i les vagues del professorat. D'una banda, creu que les mascaretes no tornaran a les aules i de l'altra, assegura que el departament té voluntat de negociar.
En una entrevista al Cafè de la Ràdio, ha assegurat que Educació és sensible a les demandes dels docents i que volen revertir les retallades.
Estem treballant en la línia de mirar de compatibilitzar doncs, totes aquestes demandes que ens fan els sindicats, d'aquesta reversió, d'aquestes retallades, que es puguin ser compatibles amb tot l'engranatge d'aquesta transformació en el nostre sistema educatiu que a poc a poc hi hem anat ficant en marxa.
Ara bé, també ha defensat l'avançament del calendari escolar i ha negat que faltin monitors per cobrir l'horari de tardes a partir del curs vinent.
Nosaltres no ens consta que a data d'avui hi hagi problemàtiques pel que fa aquest sistema de monitoratge. Hi ha tot un equip al departament i a serveis territorials que està treballant doncs, per facilitar moltíssim aquesta feina a les direccions dels centres.
Sobre les mesures aplicades per contenir el virus, Fons assegura que amb la incidència actual és impossible que es tornin a implementar.
Tot apunta de que en principi ni mascareta ni grups estables de convivència. Per tant, creuem el dit, insisteixo, cal ser prudent i cal veure l'evolució de la situació pandèmica, per dir-ho d'una manera, però que estem en un punt molt millor del que estàvem els altres anys.
La directora considera que aquest curs ha estat el de la recuperació de la normalitat.
En canvi, el regidor d'Educació, Manuel Robles, ha criticat com s'han fet les coses des de la Generalitat.
Però sí que presento que serà un curs carregat inicialment per tensions amb els equips directius, ja no tant per un inici de curs el dia 6 de setembre, sinó per un inici de curs doncs, amb una espasa de Damocles de sobre doncs, la comunitat educativa per l'organització d'activitats extraescolars.
Robles sí que denuncia que falten monitors de cara al setembre. Èxit del projecte dels agents liles de l'Ajuntament de Sabadell. Aquesta prova pilot consistia que els alumnes de segon i tercer d'ESO actuaven com agents liles als propis instituts, és a dir, actuaven com agents sensibilitzadors sobre violències masclistes i violències LGTBI-fòbiques.
Aquest curs, la prova pilot, s'ha realitzat a l'Escola Industrial i a l'Institut de Can Uriac. La idea original del consistori era que només dos alumnes fessin d'aquests agents cap als seus propis companys de classe. Finalment, però, una trentena d'alumnes de cada classe s'han acabat apuntant a aquest projecte. Marta Morell, tinenta d'alcaldessa, explica el perquè d'aquest èxit.
I moltes vegades et consencies molt més quan si tu tens 16 anys, una persona de 16 anys et ve i t'explica que no, que et vingui una persona adulta i una persona de fora. Per tant, és molt necessari que hi hagi el tema de la confiança. I al final, amb el grup d'iguals, vam pensar a veure què tal funcionaria. Però jo crec que, veient els resultats de la prova pilot, crec que va ser un gran encert.
La intenció de l'Ajuntament és que l'any que ve el projecte segueixi creixent. Per això han decidit que no només hi participi un grup de gent voluntària, sinó que s'obri a la participació de tota la classe.
Aquesta prova pilot hem vist que hi ha molts nois i moltes noies molt conscienciades i, en canvi, altres que no ho estan tant. I nosaltres pensem que pot ser una manera també de motivar a les persones que aquest any potser no han volgut fer el pas de dir vull ser agent lila, i potser al fer-ho de tota una classe, i com que s'involucren tots i totes en que una mateixa classe faci sensibilització a les altres persones, a les altres cursos, en aquest cas dels seus instituts, pensem que pot ser una bona iniciativa.
Des del consistori han fet una crida a tots els instituts de la ciutat perquè s'assumin aquest projecte de cara al setembre vinent.
L'Ordre dels Servents de Maria deixarà de prestar servei a Sabadell. El monestir del carrer Montserrat tancarà les portes aquest diumenge després de 128 anys en funcionament, tot plegat per la falta de relleu generacional que ha fet minvar el nombre de monges fins la desena.
Aquesta xifra és massa baixa com per atendre els malalts i persones grans que ho requereixen. Així ho ha lamentat Sor Teresa en declaracions al programa Al Matí, malgrat que la seva tasca és més que coneguda.
És un boca a boca que te llaman a casa. Lo penoso ha sido a partir de unos años el que no hay personal, que hay poco personal y no podías, te requerían y tú no podías darles satisfacción porque no había hermana, ¿no? Digo, lo siento, no hay ninguna hermana disponible.
Claro.
Esto últimamente ha ido ocurriendo esto. Y hay, bueno, y de hecho muchos pedidos porque hoy día lo que da muchísima pena es la gente mayor, la soledad de la gente mayor.
Les monges dels Servents de Maria tenen formació en infermeria i s'han encarregat de cuidar malalts i persones grans. Sobretot han centrat la seva tasca en horari nocturn, quan hi ha menys recursos disponibles per a famílies en situació de vulnerabilitat. N'ha parlat Sor Montserrat.
Cuando hay un enfermo que por las noches necesita cuidados especiales, nos llamaban. Entonces íbamos y las familias podían descansar con mucha confianza de que sabían que nosotras los íbamos a tratar con el mismo cariño que si fuese Jesucristo, que para nosotras representaba Él. Y había que hacerle al enfermo lo que necesitase, tanto de comida, de limpieza, de medicación, todo.
La desena de monges que fins ara estaven al monestir del carrer Montserrat aniran a altres instal·lacions de l'Estat on els seus serveis encara poden ser útils.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Crit d'alerta de la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell davant l'allau d'abandonaments que s'està vivint aquest estiu a la ciutat. Ho posa sobre la taula Clàudia Matella en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Y este año es especialmente fuerte porque los primeros 9 días de junio nos han entrado 50 animales en 9 días. Si extrapolas a todo el mes, son más de 150 en todo el mes. Sería horrible, sería el récord total.
Des de la protectora consideren que la gent no reflexiona prou abans d'adquirir un animal de companyia i que ara es pot tornar a viatjar després de la pandèmia a molta gent els fa nosa.
D'altra banda, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, Matella ha recordat que cal pensar en els animals de companyia, preveient que patiran molt d'estrès pel llançament de petards. Aquestes són les recomanacions que donen des de la protectora.
A los que tienen un animal en casa, pues pueden mejorar dándoles pues un cobijón, una zona tranquila donde no escuchan tanto los ruidos de fuera, poner música, poner un poco de otro ambiente para que no se asusten tanto, ¿no?
Unes recomanacions que es poden consultar i ampliar a les seves xarxes socials i web i que han estat elaborades per l'educadora canina de l'entitat. I és que molts gossos fugen de les cases quan senten els sorolls dels petards.
I la nostàlgia.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Els textos de Josep Ramon Bach sonaran aquest vespre al Teatre Principal de la mà d'artistes amics del poeta sabadellenc.
I la nostàlgia que ara sento és tot l'enyor del meu passat. Juro que per poc que pugui tornaré a acariciar les dreceres de la veu antiga i a mirar amb ulls borrosos els horitzons invisibles.
A les 8 arrencarà aquest homenatge pòstum emmarcat dins la programació de la Capital de la Cultura Catalana 2024 i ho fa amb les entrades exaurides.
El muntatge, liderat per l'actriu Rosa Renom, pretén donar a conèixer l'extensa obra de Bach a la seva ciutat natal. En declaracions al programa Al Matí, ha destacat com el van dissenyar.
Ja feia temps que en parlàvem, però amb totes aquestes històries de la pandèmia i tot això es va anar com retrasant. I al final vam trobar una data que va costar molt i vam fer aquest petit homenatge primer a l'Ateneu de Barcelona. I l'Ajuntament de Sabadell ens va dir que això els hi feia molta il·lusió, que Sabadell també volia fer un homenatge al poeta. I aquí estem.
L'homenatge oferirà un recull de textos per donar a conèixer l'extensa obra de Bach, just en un moment en què s'està editant de forma completa. La viuda del poeta, Mercè Banquer, assegura que el disseny del muntatge ha volgut plasmar com era ell.
S'ha triat coses divertides, com deia la Rosa, volem fer una cosa divertida, que el Josep Ramon era una persona que sempre tenia bon humor, escrivia coses molt divertides, volament, és que volíem era això, representar les seves obres divertides, també hi ha coses una mica més serioses, però vull dir, ell era una mica de tot, o sigui, igual escrivia llibres per nens, que escrivia llibres punyents, que escrivia llibres divertits...
A l'escenari del Principal hi pujaran actors com la mateixa Renom i Jordi Buixaderas, però també el pintor Ramiro Fernández, la cantant Marta Torres i el pianista Jordi Massó. En aquesta ocasió, però, hi haurà un canvi respecte a la representació que es va fer al maig a l'Ateneu Barcelonès. Anna Güell no en podrà formar part, però a canvi s'incorporaran Paquita Company i Júlia Domínguez.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El govern espanyol declararà zona catastròfica a les poblacions de Catalunya afectades pels incendis en els últims dies.
Així ho ha anunciat avui el president Pedro Sánchez. Ara mateix els tècnics de l'executiu treballen per delimitar quines seran les zones que rebran aquesta consideració depenent dels danys personals i materials provocats pel foc. S'aprovarà al Consell de Ministres d'aquest dissabte i dilluns ja es podran destinar les ajudes a reparar les pèrdues.
El Ministeri d'Hisenda ha xifrat en 600 milions d'euros al trimestre l'estalvi que suposa la rebaixa de l'IVA de la llum al 5% en la factura del conjunt dels consumidors.
L'estalvi arribaria, segons el Ministeri, als 1.800 milions d'euros amb la resta de mesures com la pròrroga de la rebaixa de l'impost especial sobre l'electricitat i la suspensió de l'impost sobre el valor de la producció elèctrica. Des de l'Associació de Consumidors Facua, per la seva banda, critiquen que el govern espanyol rebaixi l'IVA de l'electricitat sense incrementar els impostos de les companyies elèctriques.
Tot plegat el dia que s'ha marcat un nou màxim històric del preu de la llum.
Demà baixarà un 3% per als clients de la tarifa regulada, però serà el segon valor més alt des del març.
El 061 incorpora professionals de salut mental per atendre casos de risc elevat de suïcidi, tot plegat després de registrar 6.000 trucades de temptatives durant el 2021.
Hi haurà personal d'infermeria i psicologia i per primer cop també s'incorporarà un psiquiatre. Estarà disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, constata un augment de casos de Covid, així com d'ingressos hospitalaris.
No obstant això, assegura que l'increment no és com el que es va viure per Nadal. De fet, només hi ha 38 persones a la UCI en tota Catalunya. Per tot plegat, insisteix en la importància de normalitzar la situació i fer vida normal.
Un 97,2% dels estudiants de la selectivitat van escollir el català com a llengua dels enunciats de les proves.
Aquesta xifra estaria per sobre respecte al curs passat, en què el van demanar un 95% dels alumnes.
I un últim apunt, els líders de la Unió Europea decidiran demà si donen a Ucraïna l'estatus de candidat, després de l'aval de la Comissió Europea.
Fons comunitàries es mostren confiades que els 27 atorgaran l'estatus de candidat a Ucraïna i Moldàvia, la línia de l'opinió de l'executiu comunitari. Perquè prosperi, però, cal unanimitat dels estats membres.
Esports.
El Centre d'Esports és un dels pocs equips del grup 2 de primera ref que segueix sense entrenador. Adrià Arroyo, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Pedro Monitis té l'oferta de renovació sobre la taula, però encara no hi ha una resposta definitiva.
En les últimes hores, a més, a Castelló s'especula amb l'interès de l'equip orellut pel tècnic Santanderí. A més del Sabadell i del Castelló, només un altre equip, el Bilbao Atlètic, és a l'espera de confirmar el seu nou tècnic. Serà després del procés electoral que viu l'equip biscaí i que afecta també a la banqueta del primer equip. Fins ara entrenava el filial Patx Salinas, que ha signat pel Portugalete.
De la resta, 11 entrenadors seran els mateixos que ja hi eren en l'última jornada de la passada temporada.
I la continuïtat d'altres, com Agné al Nàstic, Parras a l'Alcoyano o Mújica a la Morevieta, sembla propera. Només dos nous han estat confirmats. Sergio Francisco supleix Xavi Alonso a la Real B i Juan García al Calahorra, que agafa el relleu de Docampo ara a la Cultural. El tercer podria ser Alberto González. S'especula que podria canviar Linares per l'Eldense si bé té contracte en vigor José Juan Romero. En tot cas, a la nova Creu Alta segueix aquest compàs d'espera en el qual es mouen els arlequinats des de fa setmanes.
Al Mundial de Waterpolo femení de Budapest, Espanya acaba d'empatar fa pocs minuts contra Grècia.
Maika i Paula. Paula primero, Maika segundo. Ok? Atenta, Judith, en la salida. Si no hay salida por 5, la sacamos por 4. Pero, la tienes que atraer a la tuya. Ok?
Venga, va, chica, va.
Eren les indicacions del seleccionador Miki Oca en un dels últims atacs de l'equip espanyol just abans del definitiu 10-10, obra de la futura jugadora de l'Estrelpool, Elena Ruiz. Com ha quedat ara la fase de grups, Adri?
Doncs dependrà del que succeeixi en l'última jornada, ja que avui s'estaven jugant la primera plaça, el partit ha estat molt igualat, 6-6 al descans, 8-8 al final del tercer període, i aquest 10-10 definitiu, que ho deixa tot obert, ja que els dos tenen 4 punts ara a la primera plaça, i per tant poder estalviar-se un hipotètic creuament amb els Estats Units anirà en funció del gol average general. De moment és favorable a Grècia, que va batre de 27 a Tailàndia en l'estrena, mentre l'equip de Miki Oca, amb 5 waterpolistes del Sabadell, va guanyar de 10 a França en el primer partit. Demà passat intercanvien rivals, per tant la selecció haurà de golejar del màxim de gols possible a Tailàndia per aixugar la diferència i poder passar així com a primeres.
També va ser molt còmode l'estrena ahir de la selecció masculina amb 3 jugadors del club.
Victòria contundent contra el Canadà, 2-19 amb un gol de Bernat Sanahuja. Demà el rival serà Sud-àfrica, mentre la primera plaça de la Lligueta es decidirà en l'últim duel dissabte contra Itàlia. Edu Lorrio, porter de l'Estelpul i de la selecció, admet que de reull miren ja aquest tercer partit.
Al final tenemos un objetivo claro que a priori es el rival más duro del grupo, como es Italia. Nuestro objetivo es ser primeros de grupo e intentar tener un cruce lo más llevadero posible para encarar la fase final del campeonato.
Carles Coll ha estat desqualificat aquest matí als 200 braça del Mundial.
El nedador tarragoní s'havia quedat lluny de la lluita per les semifinals igualment, acabant la seva sèrie en 8a plaça. Després ha vingut aquesta desqualificació del nedador del Sabadell per un gest tècnic en la puntada de peu, igual que 6 nedadors més. A Coll només li manca per nedar dissabte els relleus 4% estils, on també hi participarà l'altre representant del club pel que fa a la natació al Mundial de Budapest, Sergio De Celis.
Maria Montlló és el 5è fitxatge d'aquest estiu a l'Oar Gràcia femení. La pivot sabadellenca torna així a un dels seus clubs de formació.
I on milita l'equip juvenil la seva germana Fiona. Després d'haver estat a la Roca i al Granollers, Maria Montlló, de 21 anys, apuntala així l'equip de plata femenina, afegint-se a la llista de reforços ja confirmats. Paula Pérez, Janna Sobrepera, Mireia Pasqual i la portera Mercè Buixó. El Gràcia, però, espera fer alguna incorporació més abans d'arrencar la pretemporada, tenint en compte que tindrà 6 baixes respecte a l'última plantilla.
I la selecció femenina, amb la sabadellenca Mireia Torres, ha tancat la fase de grups del Mundial d'handbol platja amb una ajustada derrota contra Dinamarca.
Es jugaven aquesta tarda el lideratge del grup i arrossegar els punts al main round, però no ha pogut fer l'equip espanyol, que passa a la segona fase com a segon de grup. Els dos sets els han perdut per la mínima, 21-20 i 23-22. Torres no ha pogut fer cap punt. Els altres dos partits, això sí, els van guanyar ahir davant dels Estats Units i el Vietnam.
I demà començarà la segona fase amb 2 partits per l'equip de Torres.
En el torn de matí, el duel entre els dos segons de grup, Espanya-Portugal, a la tarda contra l'anfitriona Grècia, que ha estat primera a la seva lligueta. Tancarà el main round el duel de divendres contra el tercer, Tailàndia. El Mundial d'handbol platja s'allargarà fins diumenge a Heraklion, a Grècia.
Gràcies, Adri. Bona tarda.
Fins ara, que vagi bé.
Un minut per 2:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 22 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.